Molt bon vespre, gent teatrera. Molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, l'espai setmanal de teatre i arts escèniques de Ràdio Sabadell. Programa a programa, els que ens escolteu i ens seguiu regularment ja ho sabeu, procurem informar-vos sobre la cultura local, sobre aquelles propostes que podem veure als escenaris de la nostra ciutat. Us parlem de les estrenes que s'apropen, però també dels espectacles en curs i d'una pila de temes més. Curiositats històriques del teatre local, cinema, teatre musical, reportatges, opinió del públic, recomanacions barcelonines, i tot això ho fem gràcies a la feinada d'un equip meravellós i incansable que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Júlia Estals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Francesc Rocamora, Eli Xavi Quero, la veu del programa Francesc Asens, i els nostres tècnics, Antoni González, en Roger Benet i també l'Aroa Moreno, en Yeray García i en David Moreno. Avui tenim una aglomeració de tècnics molt interessant. I qui us parla avui també com a presentador, Marcel Castillejo. Ja tenim ganes de vacances, necessitem descansar i agafar forces, carregar les piles. Per sort, la Setmana Santa ja es va acostant i la tenim a prop. I les nostres entitats i grups de teatre s'aturen uns instants per acabar de polir i preparar nous muntatges que ens presentaran durant el tercer trimestre. Sant Vicenç de ben segur que ens sorprendrà amb el Gran Showman i Joventut de la Faràndula amb l'obra familiar de nova creació Alexandra la Pirata. Els tallers de teatre de la nostra ciutat aquests dies, ho anem veient a través de les xarxes, ja comencen a assajar les esperades obres de final de curs, que són un reflex de tot allò que s'ha treballat, un esforç col·lectiu impressionant i una demostració al capdavall de caliu i de motivació i de la il·lusió que produeix una activitat com el teatre. Aviat també Dia Mundial del Teatre Sabadell, l'acte central per celebrar aquest dia tan especial pels frics dels escenaris, com és el nostre cas aquí al programa. Ens n'explica més coses, ens acaba d'informar bé el nostre apuntador, en Pol Juera.
Amunt al Taló. L'apuntador.
Bon vespre, Pol. Aquest acte central del Dia Mundial del Teatre serà aquest pròxim diumenge 26, però en realitat el Dia Mundial del Teatre és el dia 27, recordem-ho bé això. Expliquem bé què passarà el dia 26 perquè ningú es confongui. A veure,
bon vespre,
on cal anar?
Bon vespre, Marcel. Bon vespre, Pol. Avui vinc a fer un apuntador importantíssim, ja que en breu, espectadors de les platees d'aquí Sabadell i oients del nostre programa celebrarem el nostre dia, el Dia Mundial del Teatre. No sé si estàs nerviós, suposo que sí. Jo ho estic molt.
Home, és el nostre dia per excel·lència. No parem de fer teatre per tots els escenaris de Sabadell.
Doncs res, ja és aquí.
I de cobrir-ho.
Ja és aquí, com has dit, Marcel. És aquest diumenge, obrim agendes, dia 26 de març, des de les 11 fins a les 2 del migdia, a la plaça del Mercat s'hi podrà trobar aquest acte de commemoració i celebració d'aquesta festivitat. L'organització ha decidit apostar per un format idèntic al de l'any passat, a l'aire lliure, amb tastets breus de companyies i col·lectius que fan teatre a la nostra ciutat. Així doncs, trobarem una seqüència d'escenes curtes, una darrere l'altra, amb uns enllaços protagonitzats per quatre tresines, les presentadores d'aquesta gala, les tietes més teatreres de la nostra ciutat, que no es volen perdre aquest acte per res del món, interpretades per la gran Montse Pallarès, Eli Gutés, Issa Costa i Maria Antònia Vidal. Enguany...
unes cracs, eh? L'any passat van triomfar, per tant, repeteixen, se les torna a contractar
i tant.
I tornen a l'escenari.
Enguany, a més, doncs, s'ha procurat perquè hi hagi varietat, hi hagi de tot i tothom hi pugui participar, així doncs, quedi representada en general doncs, tota la nostra ciutat. I repeteixo, de les 11 fins a les 2, aquesta gala amb un sorteig d'entrades al final i una lectura del manifest del Dia Mundial del Teatre a la ciutat a càrrec de l'actriu sabadellenca Mariona Ribas.
Exacte, un manifest, per cert, que redactarà el nostre col·laborador Xavi Quiro, del programa.
Per últim, per explicar una miqueta als participants d'aquesta gala, hi trobarem Teatre Sant Vicenç, Teatre d'Insomni, El Ciervo Teatre, Àrtic Teatre, Ana Cruza Produccions i doncs moltes d'altres companyies que anirem descobrint en aquesta gala. Per tant, ja teniu un pla per aquest diumenge. Braves, Clareta, la plaça del Mercat i sobretot
tant.
A gaudir d'aquest bon temps i d'aquest meravellós espectacle. Aquí trobarem.
Tant de bo que faci bon temps, que ja jo crec que ho necessitem, aquest fred que patíem no va pas bé. Aviam si es va aclarint. Un acte, doncs, pels més apassionats i apassionades del teatre, que no ens podem perdre, un acte festiu que serà un moment de trobada, de reunió, no?, de grups i companyies que fan teatre a Sabadell de manera regular.
I tant.
Ho anotem a l'agenda i no hi faltarem. De fet, l'Amunt al Taló farà la retransmissió en directe d'aquest acte via Instagram. No hi falteu. Seguiu-nos també a través de les xarxes, estigueu atentes. Gràcies, Pol. Que vagi bé.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
Repassarem com cada dimecres què tenim a la cartellera teatral local per aquest cap de setmana amb la Júlia Stals. Toca obrir agendes i anotar tot allò que ens interessi. A l'espai de l'entrevista parlarem de Long, un espectacle de la companyia Kernel Dance Company que podreu veure que combina teatre, dansa i arts marcials, sobre les diferències culturals Orient i Occident. A Cal Estruc el dissabte a les 8 del vespre. També tindrem una segona entrevista. Parlarem de Loop, un espectacle de la companyia Ara Cala Danza, un espectacle de dansa contemporània familiar del director i coreògraf Enrique Cabrera i que ens parla del poder increïble de la imaginació, de fluir i crear a partir de la imaginació sense quedar encotillat per cap consigna, d'una proposta que ens arriba al Teatre La Faràndula també dissabte i que ens parla, de fet, del teatre i de l'escenari, d'un espai màgic, però també amb una mecànica concreta on aquesta imaginació desbocada pot ser possible. El Bernat Pareja ens ha preparat un nou reportatge temàtic. Aquesta vegada parlarem de teatre i tecnologies, de teatre i noves tecnologies. De quina manera podria afectar aquesta activitat artística o creativa, per exemple, l'auge i desenvolupament de la intel·ligència artificial? Ho descobrirem. Finalment, per tancar el programa, amb l'Elvira Franc, la nostra teatrera experta de la cartellera barcelonina, xerrarem sobre dues propostes que podem veure a la capital. La primera, L'alegria que passa al Teatre Poliorama, una nova proposta de Degoll de Goma amb noms tan potents al capdavant com Ariadna Peia, Andreu Gallent, Marc Rossí, que l'adaptació, dramaturgia i direcció, i Anna Rosa Sisquella capitanejant el vaixell de la companyia. Meravellós muntatge que no us podeu perdre, un musical que respira Degoll de Goma per tot arreu i que actualitza aquesta peça breu de Santiago Rusiñol per acostar-la al públic d'avui d'una manera sublim, amb unes interpretacions excepcionals per caure d'esquena. Mariona Castillo, Eloi Gómez, Jordi Coll i la diva Àngels Guanyalons mostrant totes les seves armes com a bona reina del gènere musical que ha estat i és encara. La segona, Cost de vida, una obra de Sixto Paz de la Villarroel, una proposta de petit format, però intensa, propera, que traspua veritat, tendresa i un dramatisme que arriba a les espectadores només amb quatre intèrprets, però enormes. Anna Sagunt, Pau Roca, Julio Manrique i Katrin Bankova, donant vida a un text de Martina Mayoc, que és dur, és desolador, que ens parla de la superació, de la soledat, de la resignació, de fer les paus, d'autoodi i autoestima. Ara sí, comencem, Amunt al taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al taló. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta d'obrir agendes i de retenir tota l'oferta teatral que tenim repartida per Sabadell aquest cap de setmana. La cerca i la recull, aquestes propostes que tenim per Sabadell, la nostra col·laboradora Júlia Stals. Bon vespre. Júlia, què tal?
Bon vespre, molt bé. Carregats d'oportunitats per
anar
a teatre.
Els escenaris bullen, eh?
I tant que bullen. A més, aquest diumenge, Dia Mundial del Teatre.
Clar. Home, una cita que no ens podem perdre, n'acabem de parlar amb el Pol. Ho tenim anotat. Però què més? Què més hem de notar?
Hem de notar que el Teatre Sant Vicenç representaran el Cafè Teatre del Taller de Teatre, primer tot, el grup de la Vins, dissabte a 9:45 de la nit i diumenge a 7:45 del vespre. I el grup de grans, dissabte a 11:00 de la nit i diumenge a 6:45 de la tarda.
Per tant, tallers de teatre superactius, no? I que segurament ho encadenaran amb l'obra de final de curs, ja.
Sí.
Què més?
La companyia Endavant estrena Tot comença i tot acaba dissabte i diumenge a 6:45 de la tarda.
Uh-huh. Alguna altra proposta?
Sí, a l'alternativa interpretaran Iris dissabte a 9:00 del vespre i diumenge a 6:00 de la tarda.
Molt bé. Què més podem anar a veure?
També l'associació artística Encert presenta Avui no sopem al casal Pere IV aquest dissabte a 9:00 del vespre i diumenge a 6:00 de la tarda.
Molt bé. I ara és més?
Sí, queden dues propostes. Bé. A la Faràndula ofereixen Loop dissabte a 6:00 de la tarda.
Ja veieu que en parlarem avui, eh? Una proposta de dansa, que en tenim poques, quan les tenim, anem-hi, donem suport i també, sí, veiem productes diferents, coses noves.
I per últim, a l'Estruc, que mostraran Long aquest dissabte a 8:00 del vespre.
També parlarem avui, doble entrevista. Molt bé, Júlia, ens has de revelar quina era l'obra fake que ens vas colar la setmana passada.
Sí, la setmana passada dèiem que la companyia estacional defensava canvis en les estacions, però era ben fake.
Bueno.
Però jo aquí ets a dir una cosa, perquè
què?
Aquestes obres fake al final tenen raó, perquè just aquest dilluns...
És premonitori, no?
Sí.
Ets una mica endevina, Júlia.
Sí, aquest dilluns va començar la primavera, per tant no
sí.
Va tan mal encaminat.
No, hi ha hagut un canvi de temps, ho
sí.
Hem notat.
I
molt
tant.
Bé, molt bé. Algun altre recordatori?
Sí, com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, gràcies, Júlia. Seguim la setmana que ve repassant la cartellera teatral local. Que vagi bé, bona setmana.
Bona setmana.
Amunt al taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. L'entrevista.
Ho hem comentat al sumari i hoy queremos hablar en el espacio de la entrevista de nuestro programa con una compañía de danza contemporánea que va a visitar Sabadell el próximo sábado, el día 25, en el marco del Festival de Danza Metropolitana que se celebra este fin de semana y que nos propone adentrarnos en el mundo de la maquinaria escénica y del teatro, este espacio donde todo es posible, este espacio que gracias al ingenio y la imaginación de un equipo de personas nos permite soñar con vidas distintas y vivir nuevas emociones e incluso inventar el futuro. Una propuesta que nos presentará el escenario como un espacio libre de limitaciones. El espectáculo se titula Loop, ahora sabremos por qué, y lo podremos ver en el Teatro La Farándula de nuestra ciudad y el alma de la compañía, Aracala Danza, es el director y coreógrafo Enrique Cabrera, a quien tenemos hoy como invitado al programa vía telefónica. Enrique, buenas noches y gracias por conversar hoy con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal estáis?
La propuesta llega a Sabadell el día 25 y ha recibido el premio FETEN 2022 al mejor espectáculo de danza y se ha representado con mucho éxito en muchos escenarios. Hasta ahora, Enrique, ¿por dónde habéis viajado con este espectáculo, con Loop? ¿Y qué sensaciones habéis recogido? ¿Cuál ha sido el retorno o la reacción del público? ¿Quedan sorprendidos? Porque, claro, estamos hablando de un espectáculo de danza para nada al uso, ¿no? Muy sensitivo, no tiene argumento concretamente.
Bueno, los espectáculos de la cadanza nunca tienen argumentos, es decir, es un poco la marca de fábrica de la compañía, ¿no? Que es el trabajo con los elementos de diferentes tipos y tamaños y la dramaturgia no narrativa que trabajo yo, que es una dramaturgia donde no hay un cuento, no hay una historia, sino que es a partir de imágenes que intento sugerir para poder, digamos, captar al espectador y poder, digamos, utilizar de alguna forma, entre comillas, su imaginario, ¿no? Es decir, que el espectador utilice su propio imaginario para a partir de una imagen que yo le sugiero, él pueda crear su propio mundo, ¿no? Es un poco como yo a veces le llamo la dramaturgia de los sueños, es decir, es un poco la idea es un poco más conceptual y más surrealista. Entonces, me interesa mucho ese tipo de trabajo donde de alguna forma todas las edades tienen cabida y también de alguna forma me interesa que el público, sea pequeño, grande o mayor, pueda, digamos, percibir sensaciones a partir del movimiento, de la música, del vestuario, de la iluminación. ¿Qué lugares hemos recorrido? Pues llevamos un año exactamente de giras, estrenó en febrero del 2022, y hemos recorrido mucho, mucho por España, estamos empezando ahora la gira internacional, pero sobre todo por España mucho. De hecho, es la tercera vez que va a Cataluña, porque el Loop es una coproducción del Festival Grec Barcelona, o sea que se estrenó en el Festival Grec, o sea, la primera vez que fue a Barcelona fue el año pasado en el festival, en julio, estuvimos en el Teatro Condal, y luego estuvimos casi una semana y media o dos semanas en el Mercat de la Flors en enero de este año. O sea que nuestra tercera vez en Cataluña, nuestra primera vez en Sabadell, obviamente, ¿no?
¿Con cuántos bailarines y bailarinas cuentas en esta ocasión y cuánta gente hay en el equipo para poder mover este espectáculo que podríamos clasificar de gran formato, ¿no? A nivel de producción, quizá.
Sí, los espectáculos de la cadenza, los últimos 10 espectáculos son espectáculos de gran formato. En el escenario hay 6 bailarines, luego en el escenario hay 2 técnicos de la compañía, o sea que en total somos 8 personas que viajamos, más los técnicos también de cada teatro que se solicitan para que todo eso se pueda llevar a cabo, pero digamos que el espectáculo cuando se crea, más o menos hay unas, digamos que podría haber casi unas 20 personas trabajando, ¿no?, en la producción, además de las que te nombré, ¿no?, porque digamos hay todo un equipo artístico desde diseñador de vestuario, escenografía, composición musical, iluminación, videoescena, atrezo, gente que cose, más técnicos que hay a la hora de estrenar, o sea que entre bailarines y producción y todo son 20 personas fácil.
Presentáis propuestas desde Aracala Danza que son para todos los públicos, lo comentabas antes, también para público infantil juvenil, aunque no únicamente, ¿no? ¿Es difícil llegar a través de la danza a este público no adulto? ¿Estamos quizá poco acostumbrados ya desde pequeños a que nos transmitan emociones a través de la danza?
Probablemente no se esté acostumbrado, pero creo que es más sencillo transmitir a partir del movimiento y de una imagen conceptual, creo que es más fácil transmitirle al niño que al adulto, ¿no? Es decir, el adulto estamos condicionados por una cosa de raciocinio, por una cosa mucho más intelectual, necesitamos intelectualizar cada cosa que vemos, que escuchamos, que oímos, y el niño probablemente no tanto, o a partir de unas ciertas edades como comienza, pero el niño está mucho más perceptivo y está mucho más, se permite, digamos, sin darse cuenta, una serie de decir que puede captar mucho más fácil que el adulto sensaciones y emociones sin plantearse absolutamente nada previo, ¿no? Por eso que no hay un prejuicio. Es decir, tú como adulto, yo como adulto me siento en un patio de butacas y probablemente si vas a ver una compañía o un concierto que ya lo has visto antes, por ejemplo, seguramente compararás, no dirás, este me gustó más, este me gustó menos, esto que voy a ver es danza, qué aburrido, esto no me va a gustar. Y el niño simplemente se sienta y si el espectáculo conecta con el niño, pues ya está, ¿no? Y eso es lo maravilloso que tiene el niño. Que
claro, tiene tantos prejuicios, ¿no?
Claro, deberíamos aprender los adultos de ellos, ¿no? Es decir, a realmente a sentarnos en un patio de butacas y simplemente disfrutar.
Loop es un espectáculo de danza donde os proponéis hablar sobre el tema de la imaginación también y de los sueños, de la capacidad de transportarnos a universos donde puede pasar de todo y nada está escrito. ¿Es un punto de partida que ya habíais explorado otras veces y que pensáis que quizá puede englobar a todo tipo de público, que puede cautivar a todo el mundo?
Todos los espectáculos de la danza de alguna forma intentan, digamos, utilizar la imaginación como arma, casi te diría como arma subversiva, ¿no? Es decir, como creo que la imaginación es lo más poderoso que tenemos y que tenemos que potenciar, que tenemos que rescatar y que tenemos que cuidar, ¿no? Nos ayuda, más allá de lo que podamos pensar, en muchas situaciones difíciles o menos difíciles a salir de esas situaciones, la imaginación, no solo la creativa, ¿no? En todo sentido. Y esa imaginación hay que potenciarla, si hay gente que nace con ella, gente que no nace, y realmente puede parecer fácil o difícil lo que estoy diciendo, pero o puede ser un tópico, pero la imaginación hay que adiestrarla. Y entonces, de alguna forma, cuando uno va a ver un espectáculo de danza, de teatro, vas a un concierto, vas a una exposición, vas a ver algo que está vivo, es parte de ese adiestramiento que cualquier ser humano necesita para poder desarrollar esa imaginación. Por lo tanto, todos los espectáculos de la danza lo tienen o lo pretenden, ¿no? Y de alguna forma también, como te decía antes, es una forma tan... Yo no creo que haya, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más fácil, un ejemplo visual, que a mí me sirve mucho para comunicarme con el público. Si tú vas, que eres un adulto y vas con tu hijo o con un niño pequeño al lado tuyo caminando por el campo y de pronto aparece un campo gigante de amapolas rojas, pues ese campo, esa naturaleza, te está dando la misma imagen para un adulto que para un niño. O sea, la naturaleza no te da un pájaro muerto en el suelo o una tormenta o una inundación para un adulto y para un niño. Es para todos igual, ¿no? Entonces depende cómo cada uno lo perciba. Esa es mi idea, ¿no?
En otros espectáculos de la compañía os habéis inspirado, por ejemplo, en imágenes pictóricas como la obra de Joan Miró, de René Magritte, de Leonardo da Vinci o El Jardín de las Delicias del Bosco, pero esta vez os habéis fijado en lo escénico, poleas, luces, herramientas, focos, bambalinas, escaleras, plateas. Os habéis centrado en lo tangible, digamos, ¿no?, del hecho escénico. Loop es un homenaje, pues, a vuestra actividad como creadores y creadoras.
Sí, siempre en otras producciones, bueno, me fascina la plástica, la pintura, entonces siempre en otras obras anteriores me he inspirado directamente en el universo de todos estos artistas que has nombrado, ¿no? Pero una vez que salí de ello necesitaba, digamos, Loop es para mí, creo que en los cierres de prensa también lo pone, ¿no?, que es para mí es una carta de amor a la maquinaria escénica, ¿no? Para mí todo lo que sucede arriba de un escenario, en cualquier tipo de escenario o de cualquier tipo de género de artes escénicas, a mí todo lo que sucede arriba de un escenario me fascina, me encanta, me seduce, me conmueve, me emociona. Es decir, cuando veo ese baraj de luces que bajan, hay gente que está trabajando, y realmente es un homenaje a todo lo que el público normalmente no ve, todo lo que hay antes y todo lo que hay después.
Ahora recuerdo el espectáculo de la Veronal Opening Night que se pudo ver en Barcelona hace unos meses, que también desde la danza intenta poner en valor todo el sistema complejo de elementos que hay detrás de las artes escénicas. ¿Creéis que es importante, es necesario reivindicar la magia y el poder del teatro y del escenario?
Para mí lo es, porque si no, no lo hubiese hecho y seguramente lo seguiría haciendo, es decir, de alguna forma u otra. Lo es porque realmente lo que es la caja escénica en sí de un teatro, ya de por sí verla vacía, sin nada y sin nadie, es totalmente mágica, o por lo menos para los artistas lo es, ¿no? Es decir, es un recinto donde suceden muchas cosas y hay una energía increíble. Entonces, realmente es un lugar para mí único y mágico. Entonces, rendirle un homenaje a partir de Loop o de cualquier otra obra que pueda haber en el futuro de la Caladanzo. Pero sí es verdad, cuando yo estrené el Loop, a los pocos meses sabía que la Verona había estrenado esto, ¿no? Y hay otras compañías que casualmente, o antes o después, coincidimos de alguna forma, ya sea de teatro o de danza, en hablar un poco del teatro, dentro del teatro, la danza, dentro de la danza, ¿no? Y bueno, será casualidad, será que está en el inconsciente colectivo, pero bueno, supongo que también es una necesidad.
A mí me da la sensación que los espectáculos de Ara Caladanza, Enrique, dais un papel bastante importante a la caracterización de los bailarines y bailarinas, a su vestuario, ¿no? Pero también a los objetos que manejan, a los colores que predominan en el espacio, la luz, como si el entorno en el que se mueven estos personajes fuera muy importante, ¿no? ¿Es marca de la compañía, dirías?
A ver, tengo la suerte de contar con un equipo artístico maravilloso, creo que el mejor, y con el que vengo trabajando desde hace muchos años, ¿no? Todo lo que es el trabajo de Atrezzo, de Ricardo Verne, las videoproyecciones de Álvaro Luna, la iluminación de Pedro Yagüe y el trabajo de la música de composición de Luis Miguel Cobo y el trabajo del espacio escénico y del vestuario de Lisa Sanz, ¿no? Que además ha ganado muchos Max con Ara Caladanza a partir de en diferentes obras. Pero a mí, digamos, me interesa mucho el trabajo del vestuario, no como un vestuario en sí, no como una prenda que viste un bailarín, sino como una prenda que va más allá de lo que es vestir un bailarín. Me interesa como el vestuario como una estructura en sí, casi como parte de la escenografía, ¿no? Es decir, casi te diría como parte de la dramaturgia de la obra. Es decir, que muchas coreografías o muchas escenas de alguna obra de Ara Caladanza están pensadas a partir de un vestuario o a partir de una tela determinada, ¿no? De pronto una tela que nos interesa trabajar, a partir de esa tela se crea un vestuario y a partir de ese vestuario se crea una música y se crea una coreografía, ¿no? O sea, que está inspirado realmente, o sea, nace a partir de una tela que nos interesa trabajar. Entonces, por eso a veces suelen ser vestuarios un poco caros, pero suelen ser vestuarios muy, muy, muy llamativos y muy vistosos. No hay, sí en cada obra hay un estudio del diseño de la paleta de colores. Elisa para eso es muy, muy, muy buena y no porque sea para niños o para todos los públicos se utiliza cualquier color. De hecho, en Loop, por ejemplo, solo hay cuatro colores: negro, gris, amarillo y fucsia, no hay más. Esos son los cuatro colores que el público va a ver en toda la obra. Y sin embargo, probablemente ves que es una obra con muchísimo colorido, pero solo son esos cuatro colores.
¿Y qué tenéis entre manos ahora con Ara Caladanza? ¿Os gustaría seguir explorando este campo de Loop o trabajaréis en otra línea? ¿Qué planes de futuro, aparte de los espectáculos en gira, digamos, tenéis por ahora?
Bueno, ahora estamos con los espectáculos, además de Loop, tenemos dos espectáculos más en gira, que son los anteriores, y estamos empezando a preparar la preproducción poco a poco del próximo espectáculo que se estrenará el año que viene, si todo va bien, y que va a estar inspirado en la música y en el universo de Johann Sebastian Bach, ¿no?
Wow, interesantísimo. Pues nada, tenemos que terminar aquí nuestra conversación, esta interesantísima entrevista con el coreógrafo Enrique Cabrera, director de Ara Caladanza, compañía que este sábado nos ofrece Loop, un espectáculo impactante, visualmente maravilloso, programado por La Sala, pero en el Teatro La Farándula de Sabadell. No os lo perdáis. Gracias, Enrique, por atendernos y buenas noches. Gracias.
A ti, muchas gracias. Buenas noches.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. L'entrevista.
I seguim amb una segona entrevista avui a l'Amunt al Taló, i és que dins del Festival de Dansa Metropolitana hi tenim més propostes interessants que no podem obviar. Una de les propostes que l'equip ens ha cridat més l'atenció és Long, de la companyia Kernel Dance Theatre, que actuarà a Cal Estruc el proper dia 25 a les 8 del vespre. Long és una paraula que, segons el país o l'idioma, pot tenir significats diferents. En xinès, drac, en anglès, llarg, múltiples interpretacions, però les mateixes quatre lletres. Però a dia d'avui ens preguntem on són els límits entre cultures, i és que d'això precisament ens parla aquesta peça de dansa contemporània, dels orígens i del context cultural cultural de cadascú, d'uns contextos i d'uns orígens que encara ara poden ser vistos com compartiments estancs, com calaixos diferents que no poden tocar-se o que costen de trencar. I potser ho hem de canviar, això, com a societat. Per parlar-ne una mica més a fons, ens acompanya en Junji Sun i l'Alma Steiner, membres de la companyia Kernel Dance Theater. Benvinguts, gràcies per venir.
Bona tarda.
Gràcies. Bona tarda.
Long és un espectacle que vàreu ja estar a les Franqueses, si no m'equivoco, i que el vàreu dur a Fira Tàrrega. Per on l'heu fet girar fins ara i quin camí seguirà en el futur aquest espectacle? Per on el portareu?
Doncs ara mateix a Dansa Metropolitana, com bé has dit, estem intentant moure-ho per diferents ciutats de Barcelona. Estem en diàleg, però encara no hi ha res confirmat, desgraciadament. Ha passat també per Manresa com a coproductor, a Fira Mediterrània, també a Balaguer i
Estança,
a Les Preses, i ara mateix no...
Festival Llavors.
Sí, i un parell.
Déu-n'hi-do, per tant.
Tenim una bona llista de...
Clar, de funcions prèvies, no?
Sí.
Parleu-nos de com va sorgir la companyia Kernel Dance Theater i com és que heu optat per aquesta barreja que a mi m'ha cridat molt l'atenció, no? De danses, marcials i teatre. Què aporta cada ingredient?
La companyia va néixer ara mateix fa 10 anys. O sigui que estem celebrant 10 anys. Per unint diferents persones de diferents disciplines, justament per l'interès aquest de hibridar, perquè creiem que el cos comunica en diferents direccions. I llavors la dansa com a vehicle que mou les emocions, el teatre com a vehicle que parla i comunica, i les arts marcials com a vehicle que ens porta una miqueta més cap a l'instint, cap a lo més animal, diguem-ne.
Long, per la sinopsi, una mica ara ho veiem a la introducció, no? Ja podem deduir que potser ens parla d'aquesta barrera cultural que molt marcada, no?, entre Orient i Occident, que potser hauríem de combatre quan això genera situacions més d'odi o de rebuig, no? Per tant, deduïm que potser la peça ens parla d'antiracisme, no?, i de la recerca de la pròpia identitat. Com ho veieu, això?
Crec que també parlem de les limitacions i del prejudici, no? De quan mirem algú, quan parlem d'algú. A nosaltres, a la companyia, ens passa molt. Per exemple, un dels casos que més ens està passant ara mateix és que jo, per ser home, es pensen que només sóc jo el director. I és molt diferent, perquè som tres, dues dones i un home. I per altres motius, no? Jo, per exemple, sóc nascut a València, però, evidentment, pel meu aspecte i el meu origen, ja prejutgen que sóc asiàtic, i en el cas de l'Alma, per exemple.
Sí, hi ha algun molt interessant, jo crec que els oients ho passaran bé. Si ens imagineu, el Junji pues, té cara una persona asiàtica i jo semblo catalana, no?, per la cara que faig, però sóc nascuda a Finlàndia i en realitat l'estrangera entre ell i jo sóc jo. I per racisme ningú mai m'ha preguntat, ni m'ha dit, oh, que bé que parles català, no? I jo vaig aprendre català quan vaig venir. I el Junji és nascut aquí. Llavors, jo crec
ja
que
un... coneixia, no?
Exacte. Jo crec que això és algo interessant.
La paradoxa aquesta,
sí,
no?
Sí.
És interessant també que, no?, que aquest tema l'heu tractat també d'altres espectacles a Kernel Dance Theater, com per exemple I Am Bruce Lee, no? Potser un tema molt profund, però potser en aquella ocasió tractat més a partir de la comicitat o buscant punts d'humor, moments irònics, moments absurds. Aquí a Long també ens passarà una mica el mateix, o aneu a buscar aquest tema per una altra direcció, diguéssim, treballeu en una altra línia? A nivell de to, em refereixo.
Sí, a My Bruce Lee té un to molt més còmic i molt més de joc i, de, i bueno, aixeca una rialla, no, al públic, i Long és molt més visual. Avui observàvem la peça i pensava és com una estructura, com una escultura en moviment, o sigui, és molt més poètic, amb uns tempos molt més llargs i més com tirant cap a poètic i més seriós, diguem-ne, no?
Long té un component molt arquitectònic, diria, perquè utilitzem una escenografia de 2.500 peces de cartró i és molt bonic de descobrir com això va modificant l'espai i els ballarins. En canvi, a My Bruce Lee sobretot es va iniciar per un procés d'investigació d'identitat. Llavors, clar, té un missatge molt més clar en relació a l'antiracisme, és molt més directe i concret, en canvi en Long es queda d'una forma més abstracta.
Clar, i també més coral, no? Perquè quants intèrprets, quants ballarins sou dalt de l'escenari?
Cinc. Som cinc persones en escena, de les quals ara som quatre ballarins i un músic en directe.
I aquesta coralitat la jugueu d'alguna manera, no? Entenc que...
Sí, coreogràficament, sobretot. I perquè abans teníem un actor que ara mateix no ha pogut continuar amb nosaltres, però volíem com introduir la paraula, etc. Però ara mateix com la dansa està agafant molta més força. A diferència del Bruce, que és un solo acompanyat d'una altra persona, però clar, les referències i el número de persones canvia molt l'estructura.
Clar. Aquestes diferències culturals que comentàvem a l'inici, no, fan que, per exemple, el concepte de drac s'entengui completament diferent a Orient i a Occident. Heu aprofitat aquest element del drac durant la peça o és més aviat el pretext ja per construir tot el discurs, no, tot el relat de l'espectacle?
Mm-hmm. El drac va estar molt en la investigació i en la trobada entre una cultura i l'altra, com intentant hibridar, i al final s'ha quedat en sobretot el moviment, l'expressió de moviment més animal, amb molta coralitat, juguem molt amb la imatge de cossos que creen un drac, però queda més com algo poètic.
També la diferència del drac des del punt de vista xinès és una figura divina que representa l'aigua i en canvi aquí representa el dimoni, el foc. Llavors, lumínicament, això també ho utilitzem i el vestuari també d'alguna forma es reflexa.
Mira, precisament us anava a preguntar per això, no? Jugueu amb els elements escenogràfics, abans ho comentava en Junji, amb la llum, amb la música, tots aquests ingredients tenen que tindran molta importància i molt poder simbòlic, no? Per exemple, veient el teaser de l'espectacle em cridava molt l'atenció aquests maons, no?, que semblen aquests murs que d'alguna manera hem de trencar entre cultures, no? Tot això, tots els elements que apareixeran entenc que tindran aquest simbolisme, no?, especial.
Sí, escenogràficament és molt curiós perquè aquests maons ens ha portat molt temps d'investigació i de sobte te n'adones quan veus l'espectacle que, ostres, d'alguna manera reflexa com la pell d'un drac. Llavors és molt, molt interessant com de sobte l'utilitzem com per generar molta simbologia.
Hi ha una frase que crec que explica molt bé això, no? Algú que creus que és fixa, inamovible, i es torna permeable, mòbil i dansa, no? Una cosa que penses que no es mourà mai, que és un mur.
A d'altres espectacles anteriors de la companyia parleu, per exemple, de l'obsessió per la pròpia imatge, de la pressió estètica, de l'accés d'informació, del ritme frenètic, de les vides que portem. Creieu que la dansa pot ser un canal molt potent per transmetre totes aquestes preocupacions que tenim com a societat avui en dia? De quina manera escolliu els temes com a companyia, diguéssim?
Doncs justament estàs parlant de Gimme Protein, que en aquest espectacle tenia un component molt gran de teatre físic. Llavors, clar, es basava en personatges generats i inspirats en gent del gimnàs. Llavors, clar, nosaltres, per iniciar aquest projecte, va venir d'una idea anant justament per la Barceloneta i veient a tota la gent que feia esport. Llavors, d'aquesta societat o d'aquesta actualitat que anem percebent durant el nostre dia a dia, ho transportem com a, bueno, generar reflexió, crítica o simplement observació.
I la dansa té un component de llibertat al moment de la lectura i per tant triem la dansa moltes vegades, la dansa al teatre físic, perquè el públic en si pot tenir una mica d'espai de lectura. Enviem un missatge però no és tan clar com un text. Un text no dona marge a fer una altra reflexió.
Després al final la nostra feina és universalitzar, no? Com el fet de potser la gent amb I, Bruce Lee es pot no identificar del tot amb el racisme, però d'alguna manera totes crec que en alguna època hem viscut discriminació.
I per acabar, no vull acabar l'entrevista sense preguntar-vos també pel treball de creació de les vostres peces, eh? Com acostumeu a treballar? Més col·lectivament? Aneu creant mica en mica durant els assajos o podem modificar o testejar el resultat i després fer algun petit canvi? Com treballeu en aquest sentit?
Doncs es tracta de que nosaltres, com que som tres persones dirigint, fem una investigació de moviment o del tema durant tot el temps que puguem tenir. Si són tres setmanes, totes aquelles setmanes d'investigació i treball ho fem les tres directores i després fem com un triat de material que passem als següents intèrprets. I aquí sí que quan dirigim un assaig, pensem en qui dirigeix l'assaig, perquè no sigui una confusió també per la gent que treballa amb nosaltres, tenir tres veus a la vegada, encara que diguem el mateix, doncs triem si hi ha un director d'assaig o directora aquell dia concret. Així.
facilita molt la feina perquè al C3 hi ha algú sempre desempata.
Sí.
Llavors, clar, és com que a vegades molta es treballa en duo, llavors clar, quan es discuteix d'un a un a vegades es complica la decisió, però sent tres sempre se decanta per una o per altra.
La veritat és que escoltant-vos venen moltes ganes de venir a veure aquest espectacle, eh? Doncs escolteu, ens hem quedat sense temps, moltíssimes gràcies per venir, Jon Gison i Alma Steiner, gràcies per venir-nos a parlar d'aquesta peça Long, que es podrà veure, recordeu, el dia 25, dissabte, aquest dissabte, a les 8 del vespre, Cal Estruc. Bona funció i fins la propera.
Gràcies.
Gràcies. Fins aviat.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. El reportatge.
En el reportatge d'avui farem una mica teatre-ciència-ficció. Fa temps que ha entrat, i sembla que per quedar-se, el concepte intel·ligència artificial. Una IA, les sigles d'intel·ligència artificial, és un camp de la informàtica que se centra en el disseny i el desenvolupament de sistemes i algoritmes que poden realitzar tasques que normalment requereixen intel·ligència humana. Una de les avantatges d'aquesta tecnologia és la seva capacitat d'aprenentatge, doncs poden aprendre a partir de dades, identificar patrons i prendre decisions autònomes. En resum, una intel·ligència artificial és un programa d'ordinador que és capaç d'imitar i, en alguns casos, superar les habilitats humanes en determinades tasques. Aquestes tasques poden incloure el reconeixement de veu, el processament del llenguatge natural, la planificació de rutes, etc. Els sistemes d'intel·ligència artificial són cada vegada més utilitzats en una gran varietat d'aplicacions, com poden ser la robòtica, la medicina, l'automatització industrial, el comerç electrònic o altres. La pregunta que volem intentar respondre és si aquestes intel·ligències artificials arribaran mai al món del teatre i com ho faran. A dia d'avui, encara és molt incert saber com això pot afectar el teatre, però ja han començat a sortir veus que intenten respondre a aquesta pregunta. Hi ha qui diu que l'afectació serà residual, ja que la gràcia del teatre és el directe i que un ordinador mai podrà substituir un actor o actriu sobre l'escenari. Per altra banda, seria possible que incidís en altres aspectes com la creació d'un text. L'any 2021 es va fer un experiment en el qual es va portar a escena una obra escrita completament utilitzant una intel·ligència artificial. Més que la creació en si, va ser un projecte per esbrinar fins a quin punt podia actuar una intel·ligència artificial. Els resultats van ser satisfactoris, ja que van veure que aquesta podia crear mons imaginaris i crear noves històries. Encara que només fos un projecte experiment, és evident que en algun moment les intel·ligències artificials acabaran entrant al món del teatre. El que no sabem és el com. L'Adrià i el Pol, veus del programa que de ben segur que us sonen, donen la seva opinió.
A curt termini, la intel·ligència artificial crec que en el món del teatre podria servir per exemple, doncs per preparar doncs, a nivell tècnic a una obra de teatre. No? Per exemple, que la pròpia màquina doncs, et programés doncs, la il·luminació, et programés doncs, el so, que, per exemple, si introduint-li doncs, el guió dels actors, doncs, ella automàticament doncs, activés o desactivés els micròfons dels actors perquè a l'hora que estiguessin actuant, etcètera, etcètera. A llarg termini, home, podria fins i tot entrar doncs, a fer actuacions teatrals doncs, amb robots, però seria estrany, perquè jo crec que es perdria doncs, aquest factor humà, no?, i d'improvisació que tenen els humans i que, a més, el factor aquest de l'humor, no?, potser que seria complicat que una màquina arribés a entendre tot l'humor. Bueno, a llarg termini segurament que sí que es podria fer, però ara mateix jo crec que seria difícil que pogués entendre segons cada cultura quines coses fan gràcia i quines coses no fan gràcia o quines coses es poden parlar en el teatre i quines altres pues, són sensibles i no es poden parlar.
Jo crec doncs, que tots aquests, doncs, tota aquesta modernitat el que farà serà a llarg termini i sobretot l'evolució la veurem d'aquí uns quants anys, no d'aquí 5-10 anys, sinó d'aquí 20, que segurament tot el que avui en dia coneixem com a utillatge, tot el que avui en dia coneixem com aquestes petites parts del teatre passaran a ser completament automàtiques i passarà tot a ser artificial i estar programat i l'obra anirà rotllada sola, per no parlar de que segurament doncs, tot plegat la intel·ligència artificial farà que es vegi bastant més espectacular a nivell doncs, de posades en escena que poder siguin més fantàstiques o més menys realistes, doncs aquesta intel·ligència artificial permetrà doncs, poder crear no, aquestes noves caracteritzacions de personatges fantàstics, no? Per exemple, doncs, poso per cas un holograma que representi un personatge de Disney fictici, un dibuix animat, per exemple, o vull dir, li aportarà realitat a llarg termini a tot el que és la posada en escena, inclús podrà treballar, qui sap, amb teatre 3D, mai se sap on pot arribar aquesta tecnologia, per tant, a curt termini l'efecte no es notarà tant, simplement anirem veient avenços en el que és doncs, llum, so, possiblement en algun format de mecanisme de l'interior del teatre, però sí que a llarg termini opino que es veurà una forta evolució en el que és el món teatral, sobretot tant el que percebran els espectadors com el funcionament de darrere.
Des de l'Amunt al Taló hem volgut fer un experiment. Hem intentat crear una obra de teatre només a través d'ordinador. Ho hem fet utilitzant ChatGPT, una intel·ligència artificial generadora de text. Funciona com un chat de WhatsApp, però en el qual es parla amb un ordinador. És a dir, nosaltres fem les preguntes i és l'ordinador qui ens contesta de forma autònoma. Primer de tot vaig preguntar-li si coneixia el nostre programa i va respondre que sí. Llavors vaig demanar que escrivís un monòleg per una actriu de Sabadell que estava trista per no poder escoltar l'Amunt al Taló, ja que se li havia espatllat la ràdio. Em va escriure un text. Llavors vaig utilitzar un generador de veu, una altra intel·ligència artificial, per tal de poder llegir aquest monòleg. Ara escoltareu el resultat. Us el creieu?
Bon dia a tots i totes, sóc la Marta, una actriu de Sabadell que avui està una mica decebuda. Sabeu per què? Perquè la meva ràdio ha dit prou. Sí, amics i amigues, se m'ha espatllat la ràdio i no puc escoltar el meu programa preferit amb un altaló de Ràdio Sabadell. Però no us penseu que és qualsevol programa. Aquest programa és la meva font d'informació sobre el món del teatre i les arts escèniques. Allà és on trobo les últimes novetats del sector, les entrevistes als professionals del RAM i les crítiques de les últimes obres estrenades. Em pregunto si haurem d'organitzar una manifestació pels drets de les ràdios. Si la meva ràdio no funciona, jo tampoc funciono. Em trobo en una situació terrible. Com sabré què passa al món del teatre? Com sabré si la meva obra ha rebut bones crítiques? Com sabré si la meva carrera està en perill perquè els professionals del sector han descobert que sóc un actor mediocre? Potser haurem de buscar un pla B, com fer servir una ràdio nova, o buscar una alternativa en línia, però qui sap si trobaré la mateixa qualitat que tenia la meva ràdio. O potser hauria de fer com el personatge de la meva última obra, que era sord i es comunicava amb els altres a través del llenguatge de signes. Podria començar a aprendre aquest llenguatge i fer-me un expert. O bé podria buscar una ràdio nova, però qui sap si trobaré una que reprodueixi, amb un altaló, amb la mateixa qualitat. De moment, em veig obligat a viure en l'ignorància, sense saber què passa al món del teatre. Així que, si us plau, feu-me un favor i mantingueu-me informat sobre les últimes novetats del sector. O si no, si veieu un home a Sabadell fent senyals amb les mans, potser sóc jo practicant el llenguatge de signes. De moment, estic en la incertesa, sense saber què està passant en el món del teatre. Així que si algun de vosaltres teniu notícies, feu-me-les saber. Estic disposada a fer qualsevol cosa per mantenir-me informada sobre les últimes novetats del sector. Mentretant, em quedaré aquí, esperant a que la meva ràdio sigui reparada o que trobi una alternativa per continuar escoltant amb un altaló. Gràcies per escoltar-me.
Per acabar, també vaig demanar si em podia donar idees per l'escenografia d'aquest monòleg. L'escenografia d'aquest monòleg podria ser bastant senzilla, ja que el focus principal està en el discurs de l'actor o actriu. Això em va dir, i llavors seguia. Es podria utilitzar una cadira o un tamboret en un lloc destacat de l'escenari, amb una petita taula per col·locar-hi el propi aparell de ràdio. També es podria posar una petita caixa d'eines al costat per fer veure que la persona està intentant reparar la ràdio. Es podrien afegir alguns elements de decoració que ajudin a ambientar el lloc, com un quadre a la paret o una planta al costat. Però la idea principal és mantenir l'escenari net i senzill perquè l'atenció es centri en el monòleg i la situació en el que es troba l'actor o actriu. A més, vaig preguntar-li quin vestuari hauria de portar a l'actriu i em va comentar que una opció seria que l'actor o actriu estigui vestit amb roba informal, que transmeti la sensació que està a casa seva o en algun lloc còmode, com si estigués en una conversa informal amb el públic. És evident, doncs, que la tecnologia acabarà inundant tots els àmbits de la nostra vida. De fet, el teatre ja està adoptant moltes tècniques i recursos audiovisuals per tal de complementar les seves obres. Fins a quin punt arribarà aquesta hibridació? Seran aquestes intel·ligències artificials un suport a la creació? Arribaran a substituir algun dels rols necessaris actualment en una obra de teatre? Només el temps ens ho dirà.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Ja som a la recta final del programa i ens acompanya a l'estudi la nostra espectadora experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franc. Això vol dir que és moment de Teatre de Franc, de les recomanacions de muntatges barcelonins. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre. Bon vespre, oients, també.
I aquesta setmana estic engrescadíssim amb aquesta secció i l'esperava amb candeletes perquè vens a parlar-nos de dues propostes magnífiques que entraran al top 10 de final de temporada, segur, eh?
Segur, segur. Magnífiques. S'està fent ara un teatre... Bueno, de molta categoria, de molta categoria. Avui en parlarem de dues, la setmana passada ja en vam parlar d'alguna, que val la pena de que els oients que puguin...
Sí, sí, radioients, quedeu-vos amb nosaltres perquè valdrà la pena escoltar els comentaris de l'Elvira d'avui, perquè valen molt, molt la pena aquestes obres, eh?
I les comentarem tu i jo, també.
I tant, i tant.
Perquè sé que també les has vistes.
Va, per quina vols començar?
Comencem pel Cos de vida.
Cos de vida.
Cos de vida, de Martina Maixoc, traduïda per Ariadna Nadal i dirigida per Pau Carrió a la Sala Villarroel. La sala que, com sempre, està a dues bandes. Es viu més bé tot plegat. Quatre personatges per quatre excel·lents actrius i actors. Un és el conductor d'un camió que va perdre la seva feina, molt ben interpretat per Julio Manrique, que després de fer-se un nom, un bon nom, com a director teatral, torna als escenaris, ja diríem, molt més a plom que abans. O li han sabut trobar un personatge que se li escau molt. Però a mi em va encantar, eh?
Segurament una combinació de les dues coses, no?
Sí, segur que sí. Que perfila el personatge com una persona una mica ruda i de maneres senzilles. Després hi ha la seva exdona, que va quedar tetraplàgica en un accident, meravellosament interpretat per Anna Saún, que transmet tota la frustració amb la seva actuació i a més, la feblesa i la indefensió física. Només amb la veu i l'expressió facial, perquè no mouen tot el cos, fa estremir la seva immobilitat. Per altra banda, tenim una graduada immigrant que treballa en diverses feines per sobreviure, interpretada per Katrin Van Korva, una actriu d'origen búlgar que, com el personatge que interpreta, també és i se sent immigrant. Per a meu, no sé què penses tu, Marcel, potser és la més fluixeta de tots quatre. Mi vas faltar una mica de força, potser perquè els altres són tan bons que ella com queda més apagada, eh? I després tenim un científic doctorat que pateix una paràlisi cerebral que necessita que el vesteixin i l'ajudin amb tots els seus moviments. Una genial i brutal actuació de Pau Roca.
I arriscadíssima, eh?
Molt.
Perquè el tema és d'una sensibilitat brutal i és arriscar, no?, la construcció d'aquest personatge i presentar-lo davant del
públic. Tal com ho fan, sí. Que en Pau Roca combina el seu personatge amb els desplaçaments que calen, mostrant-se tal com és ell, caminant, normal. I que després doncs, es posa a la cadira de rodes i fa aquesta transformació del seu paper, que és una persona dependent completament d'una altra, de les altres persones. Un gran exercici vocal i corporal, amb síl·labes distorsionades.
Sí, d'una dificultat grandiosa.
Molt.
I a més, amb un to, no?, també aquest personatge, el Pau Roca, irònic i...
Sí.
Amb un punt de comicitat que, clar, no, la línia és tan fina, no la pots traspassar, no? És molt fràgil i solventar la construcció d'aquest personatge era una tasca realment...
És molt difícil.
I s'ho treu amb un excel·lent, eh?
Que sí, que t'esborrona, eh? I, clar, combina les síl·labes distorsionades i els moviments feixucs i que l'actor ha adquirit gràcies a les indicacions de l'Institut Goffman, eh? Van allà a formar-se per fer-ho real, perquè sigui creïble.
I tant.
I ho aconsegueix. Les escenes s'alternen entre dues històries i creen un ambient profund i una mica real. Per exemple, la dona que després morta envia missatges al seu marit o una invitació que sembla romàntica i que és tot el contrari. Fins a arribar a un final inesperat que no penso pas explicar, mm-hmm. però un final que no te l'esperes, segurament. Mm-hmm. Una obra que en cap moment busca la llàstima de l'espectador mm-hmm. amb aquests personatges, sinó la normalització de cada personatge, perquè fins a l'última escena no s'acabarà de veure quin missatge té el text. La soledat no és propietat només de les persones desvalgudes físicament, sinó que qualsevol de nosaltres ens podem sentir soles i qualsevol tothom necessitem ser estimats. I aquí està el que vol dir l'obra.
I tant, de fet, va més enllà, no? Pot semblar en una primera capa o depèn de com la miris, aquesta obra, que sí que parla doncs, d'aquesta diversitat de psicomotriu i psíquica de certes... Però en realitat no ens està parlant d'això, no? Va molt més enllà, parla de la solitud de les persones, parla de la confiança i la desconfiança que ens pot... de les relacions interpersonals, no? I amb aquests quatre personatges estupendament dissenyats que fan aquest viatge emocional, no? Abans parlaves de l'Anna Saúl, del personatge del Julio Manrique, són uns personatges que viatgen per tots els estats, des de la
ha buscat l'extrem de cada persona cada personatge és un extrem de tot i per voler-te dir això de que la humanitat necessitem ser estimats
i que ens cuidem i no perquè ens cuidem perquè tenim la necessitat perquè tenim, hi ha una diversitat tenim un problema, no. Tots ho necessitem, tots i totes no?
Això, necessitem que ens estimen sentir-nos estimats, ja et dic emoció i pell de gallina jo vaig sortir amb pell de gallina tant per les interpretacions com per l'argument de l'obra per mi, que m'ha sigut al començament una de les millors obres de la temporada que hem vist la podreu veure fins al 2 d'abril.
Amb una escenografia molt despullada,
molt
pocs elements, però en canvi et quedes meravellat amb aquestes interpretacions.
Sí.
Va, molt bé, passem a la següent, que si no ens quedaríem aquí tota la nit, parlant de...
Que la següent és tan o més bona que aquesta, molt diferent, molt diferent de tot.
Una altra aposta però... segura, si voleu baixar a Barcelona, a veure teatre. Digues.
L'alegria que passa, de Degoll de Gom, que ofereix com a última... representació, com a última estrena de la seva història, després de quasi 50 anys de la seva trajectòria teatral, i ho fa amb una gran producció basada en l'obra de Santiago Rusiñol. Una obra que va ser estrenada el 1898 i que la famosa companyia ha musicat tal com ha fet amb diverses propostes amb altres obres del nostre teatre català. Mm-hmm. Generalment ha agafat obres doncs, això, clàssiques i li ha posat la música. I aquesta és una meravella, també. Una posada d'escena immillorable i unes interpretacions excel·lents que, com altres propostes, l'emblemàtic grup teatral perduraran en el nostre record. Aquestes obres que et queden marcades per sempre. Maricel, Fla de nit, doncs aquesta serà una de les altres que les sempre hi pensaré.
Essència 100% de Goll de Gom, marca
però
de Goll
diferent.
De Gom. Molt diferent.
Molt diferent de lo que ha fet fins ara, però sí. Que hi veus allà la mà de Degoll de Gom. Uh-huh. Una posada en escena que la dramaturgia i la direcció va a càrrec de, considero un altre home savi de teatre, el Mar Rosic, i la música ha estat creada per Andreu Gallent i compta amb les atrevides coreografies que ja estem acostumats de veure de la Diana Peia. Que sempre sorprenen per això. Estem acostumats, però com veus aquelles discografies tan treballades...
Et quedes atrapat.
Amb aquells esforços que representa que han de fer, sí, t'atrapen. Com he dit, totes les interpretacions són magnífiques, des de l'Àngels Gunyalons, que regala una de les seves millors interpretacions que mai s'ha vist. La Mariano Castillo, gran intèrpret, que sempre fa impecablement qualsevol paper que se li encomana. La Júlia Genís, que porta els seus gens... a les venes de les gens artístics perquè és la filla de l'Oriol Genís i ja ho porten a les venes i ha crescut, suposo, que amb aquest ambient que en altres funcions en aquesta funció, justament destaca per la seva meravellosa veu que no l'havia sentida mai a cantar i té una veu preciosa l'admirat per mi, per mi admirat l'Eloi Gómez, que l'he seguit des de que el vaig veure al Despertar de la Primavera, que en vam parlar en el programa, passant per l'Extú Normal, o fins a Golfos de Roma, que no fa gaire parlar.
Que no fa gaire. Van quedant musicals.
Sí, sí. És que és un gran actor musical. Canta, balla fantàsticament bé. Bueno, ja hem vist altres representacions. Després tenim el Pau Oliver, un altre breu prodigiosa, que últimament el vam veure amb alguna producció de Parkin Shakespeare, Champing Shakespeare, que són aquest grup que actuen a l'estiu a fora del carrer, doncs últimament estava amb ells, el Jordi Coll, el Pol Guimarà, el Bassum New York, el David Pérez Bayona, tots ells, doncs els he volgut anomenar tots perquè val la pena parlar-ne de tots. Voldria ressaltar també que entre el grup de tècnics hi ha una sabadellenca, la Mariona Ubia, que ha col·laborat com a estudiant en pràctiques d'escenografia. La música passa per diferents estils, des dels més melancòlics i romàntics fins als més rockers i rapers. Cada interpretació és que mereix un aplaudiment. Cal dir que no sóc de les persones que aplaudeixin mig de les funcions. No m'agrada. Ja sempre a vegades ho he dit, de que no m'agrada trencar la funció.
I tampoc t'agrada molt el gènere musical i n'estàs parlant molt bé, Elvira?
No, sóc molt selectiva. Amb el teatre musical. No és que no m'agradi, però sóc selectiva.
Per tant, més motiu per anar a veure l'Alegria que passa. Exacte.
Amb aquesta, ja dic que no m'agrada aplaudir, amb aquesta, les mans i els sentiments em guanyaven el meu sentit racional, diguéssim, no? Que no vols aplaudir i, en canvi, se te'n van per aplaudir. Música en directe, on es canta, es balla, es fa acrobàcia i s'actua dient les proses amb una correcció immillorable. Un argument sempre vigent, que ara que s'estrenés el 1898, quasi el 1900, però és un argument que sempre és del dia, no? Que és un poble gris.
Un plantejament, no? Una premissa, la premissa modernista, no? De l'individu versus societat, d'aquestes societats que segueixen les rutines i que...
Que no es mouen d'allà.
I algú, doncs, que trenca aquesta
actitud. Hi ha un grup d'actors que visita allà. Llavors és una societat, una fàbrica, que hi ha l'alcalde, que a més és l'amo de la fàbrica. Bé, hi ha aquests artistes que ho revoluciona tot una mica. Però en cap disciplina, tot i que sigui representa un poble gris, en cap disciplina, des del vestuari, la posada en escena, les coreografies, els músics i les interpretacions, no tenen res de gris, sinó que brillen. I continuaran brillant, tal com he dit, a la història dels musicals del nostre país, que per sort veiem en català. Una musical a la línia dels grans musicals mundials que fan... Podria fer estada a tot el món. Podria anar a Londres. Jo penso que aquesta proposta pot anar a Londres o pot anar a Nova York i no quedaria més baix, estaria a la seva altura.
És una bona floreta, aquesta,
És que és veritat, sí, jo vaig sortir pensant això. Tal com diu el programa demà, i va una mica en relació a l'altra obra que hem parlat, l'alegria que passa, moltes vegades, ens passa de llarg. Sapiguem-la aprofitar quan la tenim a prop.
I despertem, no? Hi ha un munt de missatges simbòlics, aquí, no? Aquesta cadena de muntatge que simulen al principi i al final de l'obra, aquests vestuaris, aquests colors, no? També molt simbòlics, les lletres de les cançons. Es parla d'aquests ocells que no poden volar, no? A la recerca de la llibertat.
És que l'obra està molt ben escrita.
Està molt ben escrita i molt ben adaptada, molt ben actualitzada.
També.
Amb una feinada impressionant, perquè és una peça breu de Rossinyol, però se li ha donat una dimensió espectacular, no? Amb tot de trames i de subtrames, fins i tot dels personatges, donant com molta dimensió a cada personatge.
A cada personatge, sí. Cada personatge té el seu paper,
Amb una companyia molt petita, però que se't treu suc de cada intèrpret,
I llavors, quan fan les coreografies conjuntes, és que van a peu de rellotge, a peu de segon, tots, tan coordinats. Que aprofiteu, que es representarà fins al 14 de maig, o sigui que no hi ha excusa, perquè no us quedeu sense veure-la.
Sempre diem que quan s'alineen els astres, oi, Elvira, la dramatúrgia d'un espectacle, o en aquest cas l'adaptació, la música, la part coreogràfica, la part escenogràfica, tècnica, quan s'alineen tots els astres, l'espectacle resulta ser una delícia, no? I en aquest cas passa, interpretativament també. Jo vaig quedar sorprès amb la Mariona Castillo, per descomptat, que és la Zaira, aquest personatge que des que entra en escena et deixa absolutament captivat, i amb l'Àngels Gunyalons.
L'Àngels Gunyalons.
Una diva, una actriuassa, diguéssim, de casa nostra, una reina del teatre musical català, que fa tot el que fa, no? És que no vull desvetllar-ho, però
no
canta, balla, interpreta, fa de tot, de tots els gèneres.
Com
balades,
balla i com està
rap,
físicament.
De tot.
És que penses, és molt coneguda, és una persona, doncs, una actriu...
Amb una trajectòria...
I amb una edat, comparat amb els altres, que tots són molt joves. Tots els altres són molt joves, molt.
Però brilla.
I ella...
Amb una sola frase, amb un moment de monòleg, amb una frase d'una cançó, ja t'ha caçat.
I, a més, això sí que es pot dir, fa més d'un paper.
Sí.
I hi ha trossos que només... fent un moviment, ja veus que està interpretant un altre personatge.
Gran feina de la Gunyalons. Sempre parlem de la Cerdà, la Licerant,
aquesta vegada
podem dir la Gunyalons.
I tant. Aneu-hi.
Aneu-hi.
Molt bé, doncs gràcies, Elvira, per aquests dos comentaris d'avui. Dimecres que ve seguim parlant, seguim, i recomanant propostes que podem anar a veure a les sales barcelonines. Saps? Esperem que siguin tan bones com aquestes.
Com aquesta. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Que vagi bé, bon vespre.
Al Teatre Sabadellenc, a Ràdio Sabadell.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. I seguiu-nos a les xarxes a Instagram, @amuntaltaló.estar, i també a Facebook. La setmana que ve, el Xavi i l'Eli Quero amb un nou duel de musicals, i torna també l'Edu Gil per parlar-nos de pel·lícules que encara tenim a la cartellera dels cinemes Imperial i Eix Macià. Ara sí, bona nit, gràcies per escoltar-nos.
Amunt al Taló.